Triunfo Migdia, amb Dolors Lleó.
Info Migdia d'avui dimarts. Estem a 19 de novembre. La nova vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya és l'alcaldessa de Calella. Ha dit aquest matí a la ràdio que un dels objectius de Junts per Catalunya en aquest nou mandat de l'entitat serà atendre les necessitats dels ajuntaments petits i mitjans. En una entrevista a la ciutat ha dit que en els últims anys i sota el lideratge del PSC sempre s'havia beneficiat als municipis grans. També avui és notícia que la síndica municipal presentarà aquest dijous l'informe anual d'activitat. Sílvia López en donarà comptes en la sessió extraordinària del ple municipal que s'ha convocat per aquest dijous, el 21 de novembre, a 6:45 del vespre. La síndica municipal va prendre possessió del càrrec al maig del 2018. En el seu primer informe va recollir la tramitació de 22 casos entre queixes i consultes, dels quals 14 es van acabar resolent. Els temes més recurrents pels quals els ciutadans s'adreçaven a ella van ser sorolls, animals de companyia i també temes vinculats a la circulació. I disminueixen els robatoris a les zones rurals de Calella. Els membres de l'Associació de Pagesos i Propietaris Agraris ho atribueixen a l'increment de mesures de protecció que han instal·lat i en gran part a les càmeres de videovigilància. Ara, però, tenen un nou problema. Els senglars asseguren que els estan destrossant els camps i que s'han convertit en una autèntica plaga. I entrem a la setmana decisiva del pressupost participatiu. Són els últims dies aquests per votar els 5 projectes finalistes. Aquesta setmana l'urna estarà instal·lada cada dia a l'oficina d'atenció al ciutadà als matins i a la planta baixa de l'Ajuntament de Calella durant tot el dia de 8:45 del matí a les 4 de la tarda, demà dimecres, al Teatre Orfeo Carallenc i també dissabte a la plaça de l'Església. Poden votar els majors de 16 anys empadronats a Calella, sempre presentant el DNI o altre document d'identificació. Avui a l'Info Migdia repassarem quins són els 5 projectes que es poden votar. I aquest diumenge es farà la primera cursa popular d'orientació. El preu de la inscripció es destinarà al projecte Para los Valientes. És una cursa per totes les edats que donarà el tret de sortida a la inauguració del circuit permanent, un projecte organitzat creat per Sergi Ferrer, un alumne de l'escola Pia. Aquest ha estat el seu treball de recerca. I en el temps, avui estabilitat meteorològica amb predomini del sol, una situació que ha de canviar en les pròximes hores. La previsió indica que arriben pluges aquest divendres. Comencem, doncs. Montserrat Candini ha explicat quin és l'objectiu sota el qual ha assumit una de les vicepresidències de la Federació de Municipis de Catalunya. En una entrevista avui al programa La Ciutat ha explicat que vol corregir la tendència històrica de l'entitat d'atendre les necessitats dels grans municipis, la majoria ubicats a l'àrea metropolitana, i apropar-se, doncs, més a la filosofia de l'Associació Catalana de Municipis. Naomi Esteve, que ha vetllat, ha dit Candini, per qüestions que afecten més a comarques, també a l'entorn rural, com ara la despoblació.
L'alcaldessa de Calella ha afirmat que aquest canvi d'objectius és el segell que Junts per Catalunya vol deixar amb la seva entrada a l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya, presidida per Esquerra, i on les forces independentistes hi tenen majoria.
La federació durant molts anys jo crec que s'ha abocat més, el que jo deia fa un moment, a municipis molt més grans, no? I aquí és on jo crec que doncs, el segell nostre, a més parlo en nom d'allò de Junts per Catalunya i Junts per Calella, el segell nostre serà això, no? Dir justament doncs, que el conjunt del país és divers, és plural i que hi ha molts formats d'ajuntaments i de municipis.
Un canvi de filosofia que es correspon amb l'acord adoptat per l'Assemblea General de la Federació per treballar amb l'objectiu de fusionar les dues entitats municipalistes abans del 2023. Candini ostenta a una de les 7 vicepresidències de la Federació de Municipis Catalans, que enceta un nou mandat amb el compromís de defensar els interessos dels 700 municipis que representa i els seus ciutadans davant la resta d'administracions. Un dels eixos principals té a veure amb la situació d'infrafinançament que pateixen i s'ha referit al cas concret de Calella, una població de 18.728 habitants censats, segons les dades de l'IDESCAT, però amb un volum de pernoctacions turístiques de l'entorn de 2 milions de persones.
tot el que té a veure amb el finançament dels municipis, en el cas concret de municipis com el nostre, que tenim patim un dèficit econòmic important, en tant quan nosaltres donem servei, pensem que al llarg de l'any tenim 2 milions de pernotacions, segons la població ET que estem situats, que vol dir població consolidada a l'entorn dels 25.000, 27.000 habitants, i malgrat això, lògicament, les subvencions que podem rebre no podem accedir a partir de 20.000, sinó que sempre és amb un nivell inferior, no?
Quan els objectius de la vicepresidenta de la Federació ha parlat també de qüestions que tenen a veure amb les polítiques socials. L'executiva presidida per l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau d'Esquerra, i integrada també per l'alcalde de Mataró, David Bote, del PSC, té previst reunir-se periòdicament cada 3 setmanes. Encara no s'han definit les àrees de treball concretes que tindrà cadascun dels seus membres. Esquerra i Junts tenen la representació majoritària dins l'entitat, que sempre ha estat liderada pels socialistes. L'anterior president ha estat l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Mor.
És notícia avui també que el ple municipal reunit aquest dijous en sessió extraordinària sentirà les explicacions de la síndica municipal Sílvia López sobre la seva activitat dels últims mesos. Ho dèiem en començar, presentarà l'informe del 2019, el segon des que va prendre possessió del càrrec. Aquest és l'únic punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió extraordinària convocada, com dèiem, per aquest dijous a la tarda a partir de 6:45 del vespre. Ràdio Calella Televisió ha pogut confirmar, i els ho avança en primícia, que Sílvia López presentarà la seva renúncia al càrrec en aquesta sessió del ple municipal d'aquest dijous. Ella va prendre possessió del càrrec el maig del 2018, amb un nomenament que, recordem-ho, va ser amb el suport unànime de totes les forces municipals, un càrrec al que va arribar després d'haver superat un procés de selecció en la que hi van haver més candidatures. Com els dèiem, Ràdio Calella Televisió els pot confirmar ara mateix que en el marc d'aquesta sessió extraordinària del ple municipal, la síndica municipal Sílvia López presentarà la seva renúncia al càrrec. Altres qüestions. Josep Busquets, el president de l'Associació de Pagesos i Propietaris Agraris de Calella, ha afirmat que en l'últim any s'han registrat un descens del nombre de robatoris a les zones rurals de la ciutat i ho atribueix a l'increment de mesures de protecció que han instal·lat els pagesos a les seves propietats i a les múltiples estratègies que s'han dissenyat conjuntament amb policia local i Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat, com per exemple la implantació de càmeres de videovigilància i també sistemes d'alarma contra robatoris.
Des de l'Associació de Pagesos i Propietaris Agraris de Calella, que representa més del 60%, celebren que el que representava un problema molt greu per a ells fins fa 2 anys enrere, per fi s'hagi revertit. Ho ha explicat el seu president, Josep Busquets, al programa La Ciutat.
S'ha de reconèixer que sí, que portem aproximadament, jo ho situaria en un any i pico llarg, que s'ha tranquil·litzat, i tot i que es donen episodis esporàdics i que encara s'estan produint i que són molt de lamentar, com mínim no és aquella sensació d'agobi constant que estàvem patint.
Una de les accions que va ajudar a revertir aquesta situació va ser la instal·lació de càmeres de videovigilància per tota la zona agrària de Calella. Bona part de les propietats s'hi van dotar d'aquest sistema d'autoprotecció, especialment per evitar els robatoris en cases rurals i barraques on guarden el material per al conreu. Una iniciativa que Busquets assegura que ha ajudat molt els pagesos a detectar a individus estranys.
Hi ha senyalitzacions avisant d'aquesta característica a totes les entrades de torrents i rieres de Calella. I aquest tema ens ha anat molt i molt bé, primer de tot, per la resposta ràpida que ens provoca dins de nosaltres mateixos. És a dir, la pròpia gent del sector, que ens coneixem tots sabem quins vehicles tenim, i quan es veu algun vehicle que no correspon, i ja a través del grup intern ens anem avisant: escolteu, que allà hi ha determinada furgoneta que no la coneixem.
De fet, l'APAC és una associació que neix l'1 de gener del 2015 arran de l'onada de robatoris a les zones rurals de Calella, integrada per una cinquantena de socis per demanar, entre altres coses, una solució als robatoris constants de material i eines que es produïen en els seus camps. Si bé l'APAC celebra que s'hagi solucionat el tema dels robatoris, ara denuncien que tenen una nova problemàtica sobre la taula, els senglars. Alerten que l'increment d'aquest animal salvatge els hi està ocasionant molts desperfectes en els terrenys.
És un tema que estem absolutament desbordats perquè al torrent del Raig allà han sigut fotografiats per les càmeres grups de 14 i 15 i ara ja els tenim directament. A veure, estem convençuts que amb res els atindrem passejant pel poble.
La PAC assegura que ells no poden fer res, ja que no tenen els coneixements tècnics per solucionar el problema dels senglars, però sí que insten a l'Ajuntament a buscar solucions, fer estudis i proves pilot per poder tornar a la normalitat.
11 minuts passen ara mateix de la una del migdia. Fins aquest dissabte es pot escollir un dels 5 projectes finalistes del pressupost participatiu 2019 i decidir, doncs, a què es destina la partida de 125.000 euros amb què s'ha dotat. Fins divendres, l'urna de votació estarà instal·lada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també a la planta baixa de l'Ajuntament de Calella, però hi haurà altres dos punts, el Teatre Orfeó, aquest demà dimecres, i la plaça de l'Església aquest dissabte. Tots els calellencs i calellenques majors de 16 anys empadronats a data de 31 d'agost poden participar en el procés presentant algun document d'identificació. El recompte es farà en un acte públic a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella. Serà el dilluns vinent a 8:15 del vespre. Avui a l'informatiu volem recordar quins són els projectes finalistes de la convocatòria d'aquest 2019. Naomi,
la instal·lació de tobogans als gegants del Parc del Mau, un projecte que contempla que siguin uns elements accessibles per a persones amb diversa capacitat, dependents i amplades diferents, fets a ser inoxidable. La inversió prevista és d'aproximadament 125.000 euros, segons càlculs dels seus promotors Fina Osorio i Joan Alcaraz. En cas de ser la proposta més votada, s'emportaria, atenció, tota la dotació dels participatius. Més projectes, la recuperació de l'estany i la cascada al Parc del Mau, connectant-los amb l'aqüífer. La idea és instal·lar un sistema de bombeig i arranjar-ne les parets interiors per acabar posant-hi animals i plantes d'aigua. La proposta l'han presentat els amics del Parc del Mau, que preveuen necessària una inversió de 60.000 euros. Un altre projecte és la instal·lació d'un jardí vertical al mur de la via del tren. La proposta consisteix en embellir una àrea de 126 metres quadrats entre la parada de taxis i el pas a nivell amb vegetació autòctona de la zona col·locada de forma artística. Es col·loca sobre un galvanitzat de ferro que incorpora un rec automàtic. La idea és de Concepció Morales i Jordi Escolano, que han trobat un pressupost de 150.000 euros que inclou la formació del personal encarregat del manteniment. Més projectes, la instal·lació de 3 mòduls per a les pistes de les bitlles catalanes de la zona esportiva de la Muntanyeta. 3 entitats locals s'han posat d'acord per presentar aquest projecte, són Calella Marxa, Gent de Barri de Pequín i l'Espai Caixa, que està valorat en 45.000 euros. Volen substituir el mòdul existent que es va col·locar farà uns 20 anys per atendre una demanda de la pràctica d'aquest esport que també ha anat creixent. I l'últim projecte és la creació d'un parc inclusiu, que seria el primer que hi hauria a Calella. El promotor no es tanca a possibles ubicacions, però creu que la millor seria la plaça de Pau Casals. Planteja instal·lar nous jocs plenament accessibles per a persones amb diversa capacitat. Toni Parejo ha demanat un pressupost a l'empresa barcelonina Happy Ludic i preveu una inversió aproximadament de 33.000 euros.
Doncs aquests són els 5 projectes que es poden votar encara aquesta setmana. Projectes finalistes de la convocatòria del pressupost participatiu d'aquest 2019. L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital ha fet pública la recaptació obtinguda amb la venda d'entrades del Festival Artístic Solidari, que es va celebrar diumenge a la Sala Mozart. Hi van actuar els integrants de l'Aula Musical de Can Llobet, també de l'Estudi de Dansa Vilans de Mercè Penosa. L'objectiu era aconseguir diners per finançar els projectes assistencials que du a terme aquesta entitat vinculada a l'Hospital Sant Jaume de Calella.
La recaptació benèfica ascendeix als 900 euros. L'AVA aconsegueix tirar endavant els seus projectes assistencials per a persones amb problemes de salut gràcies a les donacions que rep a través d'aquest tipus d'activitat, també de particulars i empreses.
Gairebé tothom ha sentit a parlar de la fibromiàlgia o coneix algú que en pateix. Una malaltia molt diferent de qualsevol altra perquè planteja diferents controvèrsies entre els professionals fins al punt que es posa en dubte la seva existència com una entitat patològica. Els seus símptomes són poc concrets i es poden confondre amb altres malalties. De fet, no hi ha cap alteració característica en les anàlisis ni en les proves d'imatge que pugui justificar aquests símptomes. Ara bé, no totes les persones amb els símptomes de la fibromiàlgia, en realitat, Naomi, pateixen aquesta malaltia.
Aquesta malaltia és un trastorn caracteritzat pel dolor musculoesquelètic, generalment acompanyat de fatiga i problemes de son, memòria i estat d'ànim. És una malaltia que afecta el 2,5% de la població general amb un clar predomini femení, 21 dones per sobre d'un home. Apareix en totes les societats i tendeix a presentar-se amb més freqüència entre la població de 40-50 anys. La causa fins ara no es coneix, però les investigacions orienten a la possibilitat d'alteracions en els símptomes clínics de problemes de regulació del dolor. Maribel Justo, coordinadora del Centre de Salut Mental de Calella, ha explicat al programa La Ciutat que és una malaltia molt incompresa i amb diferents símptomes.
Fibromiàlgia, en les darreres dècades, podem dir que ha agafat com una entitat, no? però sí que encara la causa és desconeguda. On hi ha problemes de la regulació del dolor, no? Les persones senten dolor només amb el, a vegades amb la roba, no? Uh-huh. que està sobre la pell, poden tenir cansament o no, és sovint que tinguin depressió i ansietat també, problemes de concentració, atenció. I es parla de que pugui haver-hi un component, aquest component psicològic, però també un component, es parla de que pogués tenir un origen immunitari, infecciós, vull dir, segurament no hi ha una causa única, sinó que és, no?, un conjunt de causes.
Amb tot, la doctora Justo també ha fet una crida a discernir entre la fibromiàlgia i sentir-se cansat constantment i amb dolors. No totes les persones que tenen símptomes semblants als de la malaltia la pateixen, sinó que són persones que somatitzen els problemes psicològics. De fet, per a Justo, aquests problemes físics, mal de cap, cansament, problemes digestius, són la resposta del nostre organisme davant l'estrès que patim.
Jo penso que la somatització és una resposta humana i normal, no? Vull dir que en certs nivells, no?, de lleus, no?, el que deia, no?, cefalees, problemes digestius, jo penso que tothom alguna vegada ha sentit aquest tipus de malestars. Es converteix en un problema, en un trastorn, quan realment aquesta somatització invalida la persona, afecta el seu funcionament fins al punt de que no, aquesta persona no pot complir amb les expectatives que la vida l'obliga, no?, a seguir. Uh-huh.
La solució per a aquests malalts, segons Justo, és veure quin és el conflicte emocional de la persona per a resoldre el trastorn.
Els Mossos d'Esquadra han detingut els membres d'una organització criminal dedicada a la producció i distribució de marihuana que tenia una de les plantacions al Maresme, concretament a Tiana. La policia ha detingut a 6 homes i 2 dones d'entre 26 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament per tràfic de drogues, defraudació del fluid elèctric i pertinença al grup criminal. Durant els escorcolls, la policia va intervenir unes 7.000 plantes de marihuana, aliments destinats al cultiu i més de 5.000 euros en efectiu. Segons els investigadors, el valor en el mercat negre de les plantes comissades seria de més d'1.700.000 euros. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge en va decretar l'ingrés de presó per a 6 dels 8 detinguts. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I alerta per una nova estafa que s'està escampant pel país i que intenta robar les dades bancàries dels clients del banc ING, també del BBVA, que ja han alertat els seus usuaris. Les víctimes reben un missatge al mòbil on se'ls avisa que el seu compte ha estat bloquejat i se'ls ofereix un enllaç a un web que, teòricament, és el que han de fer servir per accedir-hi de manera segura i resoldre el problema. L'enllaç, però, porta a una pàgina que imita la del banc i que demana a l'usuari que introdueixi les seves claus d'accés. Des de les entitats financeres avisen que no s'hi ha d'accedir mai des d'un enllaç. De fet, si mai un banc envia una comunicació als seus clients per resoldre una incidència, és important observar que sempre dirà a l'usuari que vagin a una oficina de la seva entitat o bé entrin pel seu compte a l'àrea de clients del servei de banca online. Aquest diumenge es farà la primera cursa popular d'orientació. El preu de la inscripció es destinarà al projecte Para los Valientes. És una cursa per totes les edats que donarà el tret de sortida a la inauguració del circuit permanent d'orientació de Calella que ha creat l'alumne de l'Escola Pia, Sergi Ferrer. De fet, aquest era el seu treball de recerca.
Diumenge a 9:45 es donarà el tret de sortida al circuit permanent d'orientació Calella. Per això es durà a terme, després de la inauguració, a la cursa popular d'orientació el far a les 10 al pont de la Fusta de la Riera Capàs. Per al circuit permanent és fruit de l'idea de Sergi Ferrer, creador i organitzador dels circuits permanents d'orientació a Calella.
Un dia, caminant amb els meus pares una ruta per la muntanya, vam veure una fita que era un punt de control d'una cursa d'orientació. Jo no sabia què era i el meu pare m'ho va explicar i llavors ja em vaig començar a interessar en el tema, vaig començar a investigar i llavors ja vaig triar aquest tema com a treball de recerca, perquè és un treball de recerca sobre el que estic fent.
Un circuit d'orientació és un recorregut on la persona que passeja per aquest camí ha de trobar uns punts de control mitjançant un mapa. Per aquest projecte, Ferrer compta amb la col·laboració de Calella Marxa, l'Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona, entre d'altres. Amb motiu de la inauguració d'aquest treball, es farà aquest diumenge la cursa popular d'orientació, segons Ferrer.
Una cursa popular on són equips de 2 a 5 persones, on la gent haurà de pagar 3 euros per persona, que aquests diners aniran destinats al projecte Para los Valientes de l'Hospital Sant Joan de Déu, i bàsicament arribin allà, que assisteixin a la inauguració, i llavors ja que tothom, els inaugurem durant les sortides, i que bàsicament una activitat perquè s'ho passin bé un diumenge pel matí.
En aquesta cursa, segons l'organitzador, tothom guanya i totes les persones que hi participin rebran un premi. Les inscripcions es poden fer a Calella Marxa, a Xoc l'Esport o a l'Ajuntament. L'organitzador del projecte es mostra content i alegre i espera que serveixi per conèixer la ciutat d'una manera més divertida.
Espero, bàsicament, que la gent s'ho passi bé un diumenge pel matí, que aprofitin el dia, i pel circuit que quedi marcat com a una activitat esportiva i a la vegada turística. Una manera per veure la ciutat més turística, d'una banda més esportiva, perquè la gent de fora vegi la ciutat d'una manera més divertida i entretenida.
S'inauguraran 2 circuits, però hi ha la previsió de fer-ne un tercer, amb el qual també es promourà una altra cursa d'orientació.
La guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, Montse Barderi, serà avui a Calella per presentar la seva darrera novel·la titulada La memòria de l'aigua. Una ficció històrica que narra la vida de 3 generacions de dones des de finals del segle XIX. La llibreria del Llop ha organitzat per aquesta tarda la presentació del llibre que es farà a la biblioteca a les 7 del vespre.
L'escriptora i periodista Montse Barderi és la guanyadora de la 52a edició del Premi Prudenci Bertrana de novel·la per l'obra La memòria de l'aigua, sobre el destí de 3 generacions de dones que reivindiquen el seu lloc en el món. Barderi, a més, és comissària de l'Any Pàmies, dedicat a Teresa Pàmies.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem aquesta edició de l'Info Migdia. Ho farem com sempre, coneguent la previsió meteorològica per les pròximes hores. Per això connectem aquesta hora amb Quim Serra, el nostre home del temps. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere la nit més freda en alguns punts de la comarca, no a tot arreu, d'aquest episodi d'aire fred que ens acompanya durant la darrera setmana i mitja, aproximadament. En alguns casos hauríem d'anar fins al març d'aquest any per trobar temperatures mínimes tan baixes. És el cas, per exemple, de Tordera, amb 0 graus de temperatura avui. Fins ara havíem tingut algunes dècimes positives, però no s'havia arribat encara al 0. El mateix passa a Palafolls o a la mateixa ciutat de Mataró, amb 4 graus i mig, que s'ha convertit també en la temperatura més baixa d'aquest episodi de fred. D'entrada, esperem que aquest fred vagi a menys al llarg d'aquesta setmana, tot i que la propera nit, també amb el cel força serè, només hi haurà alguns núvols prims, també baixaran les temperatures, no tant com la nit passada, però altre cop parlarem d'un ambient força fred. Avui les màximes, amb el domini del sol, pujaran una mica respecte a les d'ahir. Amb vents fluixos aquest matí, del nord-oest, bàsicament, aquesta tarda giraran cap a Garbí, seran moderats, amb força 4. La situació marítima, per tant, també s'alterarà en maró aquesta tarda a tota la costa maresmenca. De cara a demà, doncs això, núvols prims poc importants, en conjunt predomini del sol, temperatures una mica més elevades, tant màximes com mínimes, tot i que de nit continuarà l'ambient fred. Els vents, com avui, del sector entre el nord-nord-oest al matí, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, potser una mica més afablits. La situació marítima també més o menys com avui, al matí marejola amb mar de fons i la tarda amb maró a tota la costa maresmenca. Dijous el temps amb més núvols, sense més conseqüències, i probablement divendres haguem de parlar de l'arribada d'una línia frontal moderadament activa amb pluges generals a partir de la tarda a tota la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
1:27, acabem aquí, posem el punt i final a l'infomigdia d'avui dimarts, 19 de novembre. Més notícies actualitzades també amb informació ampliada respecte al que els explicàvem en el decurs d'aquesta edició. Sílvia López, que té previst oficialitzar aquest dijous la seva renúncia al càrrec de síndica municipal. A partir de les 6 de la tarda amb el butlletí horari, a les 7 amb l'infovespre amb Marmir. Nosaltres, en tot cas, hi tornarem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.